Què tal, amics oients? Tots amunt, que és divendres. Bon dia i bona hora. Avui estem a 6 d'octubre del 2023 en una nova jornada que comença amb el cel totalment serè. Aniol Puigvert, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
És el moment de saber què és notícia avui a casa nostra.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I el temps és notícia perquè aquesta bonança que estem tenint, aquestes temperatures típicament d'estiu ens acompanyaran no només aquest cap de setmana, sinó ben bé durant tota la setmana que ve, amb les conseqüències, evidentment, que això comporta. Temperatures ara mateix.
Doncs tenim 7 graus a la Vall de Núria, 13 graus a Das, 14 a Ribes de Freser, 15 graus a Ripoll i a Mieres, 16 a Olot, la Vall d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols, 18 a Santa Pau, Vic i Figueres, 19 graus a Castellfollit de la Roca, Girona, Anglès i Roses i 20 graus a Banyoles.
Previsió meteorològica per avui i pel cap de setmana, amb en Daniel Ramírez.
La temperatura avui pràcticament no canviarà, o serà una mica més alta. Per tant, divendres, càlid, al migdia, a la tarda, de 25 a 28 graus a molts indrets. Encara es va arribar a 29 graus a Ripoll, de les més altes de les comarques de Girona. Va baixar la Costa Brava, a l'Alt Empordà, 25 de màxima a Figueres, 27-28 a la plana de Vic. Per tant, ja la temperatura una mica més suau, 25-26 a la Garrotxa. I avui, ja diem, pot pujar lleugerament amb un matí mig ennuvolat cap a la costa i al prelitoral. Molta humitat, molta mullena, tot ben xop, hi ha molta humitat, 90-100% boirina i també algun banc de boira. Aquests núvols baixos, aquestes boires s'aixecaran, quedarà un dia assolellat i a la tarda 4 núvols a l'interior i al Pirineu Oriental, però sense cap risc de precipitació. I el cap de setmana, no canvia el temps, calor moderada a intensa, novament màximes de 25 a 28 graus, no descartaríem algun valor proper als 30 graus. Tot això amb sol, matinades humides, boirina, bancs de boira, algun núvol baix a la Costa Brava, que podria ser més abundant diumenge al matí. A la Costa Brava, a l'Alt Empordà, pot estar una mica emboirat o tapat al matí de diumenge. Però ja diem, no hi ha cap canvi de temps, i bona part de la setmana que ve, ben bé fins al dia 14, tampoc hi ha canvis. L'anticicló càlid continuarà entre nosaltres.
Gràcies, Dani. 8 i 2.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
100 dies de Sílvia Orriols a l'Ajuntament de Ripoll. Orriols creu que s'ha fet un govern al Consell Comarcal per ser un contrapoder al seu. Ho ha dit en una entrevista a Televisió del Ripollès. L'alcaldessa de Ripoll acusa l'anterior govern d'estirar més el braç que la màniga i assegura que no pensa baixar el to a les xarxes per negociar pressupostos.
Jo crec que s'ha utilitzat el Consell Comarcal, no, per això, per pressionar determinats polítics de Ripoll a l'hora de prendre decisions i doncs han acabat doncs pactant amb els socialistes, no, que era allò que recriminaven a Junts al passat mandat, i per tant s'ha fet una mica un escenari, no, en què s'ha intentat pressionar a la senyora Manoli Vega, no, per dir-ho amb noms i cognoms.
Per cert, hi ha encara a l'Ajuntament de Ripoll novetats en l'enrenou generat a l'entorn de la continuïtat del cicle Íntims de Ripoll.
El mateix regidor de Cultura de l'Ajuntament, Albert Sant Andreu, ha anunciat que la proposta continuarà i que hi ha l'aportació econòmica per fer-ho i que està pràcticament assegurada per l'any que ve. L'error ha estat un malentès entre l'equip de govern i els serveis tècnics i que s'està investigant.
El primer que he de dir és que no s'ha descartat mai. No hi ha hagut mai aquesta opció sobre la taula. El cercle Íntims era una cosa que es portava fent, em sembla que eren 5 anys o 7, però es contractava des de juny fins a octubre. I eren unes 6 sessions que s'han complert, són les 6 sessions que s'han fet. Aquest cap de setmana passat era l'última i es va fer. Llavors jo em vaig reunir amb en Jordi, que és l'organitzador, i ell em va comentar de fer una sessió extra al novembre. En aquest cas, jo vaig mal interpretar i em vaig pensar que era l'última, la del novembre.
A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha adquirit els terrenys on hi hauria d'anar ubicada la nova escola. L'Ajuntament ha pagat 400.000 euros per aquests i per altres espais.
Tenir una ubicació era un dels condicionants que demanava el Departament d'Educació. Les famílies interessades a l'escola rural de Bianya demanen més insistència al consistori bianyenc perquè el projecte es posi en marxa, i des del consistori asseguren que ara ja és una decisió del departament i que no depèn d'ells.
L'Àlex Ferrés és un dels representants de les famílies de Bianya.
El departament del que se'ns va dir era que perquè hi hagués una escola hi hauria d'haver suficientment nens, que hi són, que no fessin mal amb una altra escola i que hi hagués o una infraestructura o uns terrenys, que és el que estàvem esperant. Llavors ens van dir que si hi havia predisposició per part de l'Ajuntament tot seria molt més fàcil.
I a Santa Pau, el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament, Albert Planes, demana l'ajuda econòmica de la comarca per poder comprar el castell del poble.
L'instauració i rehabilitació d'aquest castell no només és una dinàmica i un procés que afecta Santa Pau, sinó de retruc tota la comarca i fins i tot Catalunya. Estem parlant d'un castell doncs, del segle XIII, que és del segle XVI, i per tant podria dinamitzar el turisme no només a Santa Pau. O sigui, jo el que veig és que no m'agradaria que s'enfoqués en el municipi, sinó que diria que és d'àmbit comarcal i fins i tot garrotxí, comarcal i nacional.
Ho ha dit el programa des d'aquí d'Olot Televisió i Ràdio Olot, on també ha explicat que un dels temors de l'equip de govern és que degut al baix cost de mercat del castell el pugui comprar algun fons internacional i tornar-lo a privatitzar. Atenció, perquè la circulació es complicarà en els propers dies a Olot. L'Ajuntament inicia el procés per renovar l'estat del paviment de l'Avinguda Sant Jordi.
El Departament de Territori ha concedit una subvenció de prop de 300.000 euros per afrontar els treballs. Des de l'Ajuntament asseguren que feia més d'un any que perseguien aquesta partida, ja que creuen que al no tenir a punt la variant d'Olot se n'ha de fer càrrec la Generalitat. Aquestes obres es duran a terme al novembre i està previst que s'allarguin durant 3 setmanes.
I parlant de trànsit, avui hi haurà afectacions al túnel de Sant Esteve d'en Bas a la C63 per treballs de manteniment. Hi haurà restriccions en els dos sentits de la marxa i desviació del trànsit des de les 8 del matí fins que siguin les 3 de la tarda. Esports, la Unió Esportiva Olot vol consolidar l'estadi municipal com un fortí en la visita del Badalona. El tècnic Pedro Dolera considera que s'enfrontaran al millor porter de la categoria, Carlos Cravioto.
Olot busca redimir-se de l'empat a Sant Cristóbal que els ha fet sumar, de moment, 8 de 12 punts possibles.
Que Dalt té molt bons jugadors, un molt bon porter, potser del millor de la categoria o si no el millor, i això fa que, bueno, que sigui complicat bueno, tant a casa com a fora. Però bueno, venen aquí, hem d'estar força a casa i hem de seguir amb la mateixa mentalitat, sabent que serà difícil.
I el Ripollès és octubre i arriba l'Olla de Núria. Després de 15 anys disputant-se el juny, enguany s'han escollit aquestes dates per respectar l'entorn natural de la vall.
Una de les curses més mítiques de la comarca torna amb força. Es manté l'Olla Nocturna després de la bona acollida de l'any passat i l'Olla Clàssica va esgotar inscripcions al primer dia.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Aquests dies es compleixen 100 dies justament de la Constitució de la majoria d'ajuntaments. I a Ripoll, Sílvia Orriols creu que s'ha fet un govern al Consell Comarcal per ser un contrapoder al seu. Ho ha dit en una entrevista a Televisió del Ripollès. L'alcaldessa de Ripoll acusa l'anterior govern d'estirar més el braç que la màniga i assegura que no pensa baixar el to a les xarxes per negociar pressupostos. Hi ha parlat en Jordi Altesa.
Tot i que admeten que hi ha predisposició a l'acord amb el govern comarcal per arribar a consensos sobre la ciutadania, per a l'alcaldessa de Ripoll, el nou Consell és un contrapoder cap al seu consistori i fruit també de la voluntat d'incidir en la política municipal ripollesa. Explica Sílvia Orriols en declaracions al Davall a Vall de Televisió del Ripollès.
Jo crec que s'ha utilitzat el Consell Comarcal, no?, per això, per pressionar determinats polítics del Ripoll a l'hora de prendre decisions i doncs han acabat doncs, pactant amb els socialistes, no?, que era allò que recriminaven a Junts el passat mandat i per tant s'ha fet una mica un escenari, no?, en què s'ha intentat pressionar a la senyora Manoli Vega, no?, per dir-ho amb noms i cognoms, perquè fes aquesta moció de censura contra nosaltres.
Junts demanava a Aliança un canvi d'actitud a les xarxes socials si volien negociar els pressupostos. Sílvia Orriols diu que si aquest és el preu a pagar, es prorrogaran els comptes.
D'alguna manera estan intentant coartar la meva llibertat d'expressió a les xarxes vinculant-ho a l'aprovació o no dels pressupostos. I, evidentment, nosaltres creiem en el lliure pensament, en la llibertat d'expressar-nos tal com pensem i no permetrem que se'ns coaccioni d'aquesta manera. Si no se'ns volen aprovar o es vincula l'aprovació a que abandonem les xarxes socials i deixem de denunciar totes les problemàtiques que estem denunciant, anirem a pressupostos prorrogats sense pensar-nos-ho dues vegades.
Malgrat això, l'alcaldessa veu difícil que pugui prosperar una moció de censura a Ripoll per les discrepàncies que tenen la resta de partits polítics i més després que el comarca informatiu Manoli Vega donés la moció per via morta.
Hi ha novetats en l'enrenou generat a l'entorn de la continuïtat del cicle íntims a Ripoll. El regidor de Cultura de l'Ajuntament, Albert Sant Andreu, ha anunciat que la proposta continuarà, que hi ha l'aportació econòmica per fer-la i que està pràcticament assegurada també per l'any que ve. L'error ha estat, diu, un malentès entre l'equip de govern i els serveis tècnics que assegura que ja s'està investigant. Paula Sayago.
Un error de comunicació. Aquesta és l'explicació de l'equip de govern de Ripoll davant la polèmica generada arran la continuïtat del cicle íntims. La proposta no s'aturarà, així ho ha confirmat el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Albert Sant Andreu. El problema, diu, ha estat el malentès amb l'última de les funcions que s'ha de desenvolupar al novembre, però que no estava contemplada al pressupost inicial. Sant Andreu es va comprometre amb l'organitzador del festival Jordi Pérez a apostar per aquesta última obra i així tancar les propostes del 2023, però sense saber que aquesta no formava part de l'oferta acordada. Per això, des dels serveis tècnics del consistori, se li va comunicar al programador que l'última posada en escena no seria possible. Finalment, ni una cosa ni l'altra. L'Ajuntament manifesta la voluntat de continuar amb l'Íntims i fins i tot d'apostar per la darrera representació que segurament es farà al novembre. Així ho explica Albert Sant Andreu, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Ripoll.
El primer que he de dir és que no s'ha descartat mai. No hi ha hagut mai aquesta opció sobre la taula. El cercle Íntims és una cosa que es portava fent, em sembla que eren 5 anys o 7, però es contractava des de juny fins a octubre. I eren unes 6 sessions que s'han complert, són les 6 sessions que s'han fet. Aquest cap de setmana passat era l'última i es va fer. Llavors jo em vaig reunir amb en Jordi, que és l'organitzador, i ell em va comentar de fer una sessió extra al novembre. En aquest cas jo vaig mal interpretar i em vaig pensar que era l'última, la del novembre. I jo li vaig dir que es tirés endavant, que no podíem pas quedar malament per una d'això. Llavors ja en seguiríem parlant. Nosaltres, el nostre parer és que l'any que ve torni a començar, com s'ha fet sempre. O sigui, no, mai no ens hem plantejat ni de tancar-ho. Jo li vaig comunicar que es fes, perquè crec que s'ha de fer, té molta acceptació, a més és un noi que té moltes bones idees, culturalment ens pot aportar moltíssim al poble, i va quedar així. Llavors hi va haver-hi un error de comunicació entre els serveis tècnics i no sabem ben bé què va passar, ho estem investigant, que algú li va comunicar que no es podia fer. Però això no ha sortit de nosaltres.
Mentre s'investiga d'on ha sorgit l'aldarull generat de cara a l'any que ve, perquè no hi torni bé cap malentès, quedaran redactades explícitament al pressupost que es destina a Cultura totes les funcions acordades pel cicle Íntims. La seva continuïtat, de moment, està assegurada.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara d'obres que encara han de començar, com és, per exemple, la de l'escola de la Vall de Bianya. L'Ajuntament ja ha adquirit els terrenys on hi ha d'anar el centre, el consistori, ha pagat 400.000 euros per aquest i altres espais.
Tenir una ubicació era un dels condicionants que demanava el Departament d'Educació. Les famílies interessades a l'escola rural de Bianya demanen més insistència al consistori bianyenc perquè el projecte es posi en marxa i des del consistori asseguren que ara ja és una decisió del departament i que no depèn d'ells.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Fa unes setmanes va començar un nou curs i a la Vall de Bianya un grup de famílies del poble segueix reclamant la construcció de l'escola rural. Darrerament l'Ajuntament ja ha expropiat el terreny on ha d'anar l'escola, just al costat del camp de futbol. Ara les famílies reclamen al consistori que faci nous passos cap al Departament d'Educació perquè el projecte tiri endavant. En parla Àlex Ferrés, representant de les famílies de Bianya.
El departament del que se'ns va dir era que perquè hi hagués una escola hi hauria d'haver suficientment nens, que hi són, que no fessin mal amb una altra escola i que hi hagués o una infraestructura o uns terrenys, que és el que estàvem esperant. Llavors ens van dir que si hi havia predisposició per part de l'Ajuntament tot seria molt més fàcil.
L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, assegura que per part seva ja ho tenen tot a punt i que ara és cosa del Departament d'Educació.
Nosaltres, com sempre havíem dit, que tindríem a disposició del departament un terreny d'equipaments. En aquest moment podem dir que ja el tenim i que quan el departament cregui oportú té un terreny d'equipaments aquí a l'Hostal Nou de Bianya per fer-hi l'escola. Ara han de ser ells, el departament mateix, com ell que cregui oportú, doncs, que pugui fer la construcció doncs, de l'escola.
Sigui com sigui, encara no es veu a prop que l'escola de la Vall de Bianya pugui ser una realitat aviat.
I el regidor de Patrimoni de Santa Pau, Albert Planes, demana l'ajuda econòmica de la comarca per poder comprar el castell del poble. Ho ha dit al programa des d'aquí d'Olot Televisió i Ràdio Olot, on també ha explicat que un dels temors de l'equip de govern és que, degut al baix cost de mercat del castell, el pugui comprar algun fons internacional i tornar-lo a privatitzar.
L'equip de govern de Santa Pau vol municipalitzar el castell a través d'una compra associativa. Des de la seva creació, el castell no ha estat mai propietat de l'Ajuntament i ara l'objectiu és poder-lo fer d'ús municipal per tal de treure-li algun profit pel poble. Actualment el castell es va deteriorant i com que el consistori no n'és propietari, no pot realitzar-ne accions de millora o de conservació. El regidor de Patrimoni de Santa Pau, Albert Planes, ha explicat al programa des d'aquí d'Olot Televisió i Ràdio Olot que la municipalització del castell no només beneficiaria els santpauencs i santpauenques.
L'estoració i rehabilitació d'aquest castell no només és una dinàmica i un procés que afecta Santa Pau, sinó de retruc tota la comarca i fins i tot Catalunya. Estem parlant d'un castell doncs, del segle XIII, que és del segle XVI, i per tant podria dinamitzar el turisme no només a Santa Pau. O sigui, jo el que veig és que no m'agradaria que s'enfoqués en el municipi, sinó que diria que és d'àmbit comarcal i fins i tot garrotxí, comarcal i nacional.
Des de l'equip de govern de Santa Pau ja van afirmar que no s'endeutarien per poder comprar el castell. L'objectiu principal és poder arribar a la xifra del 500.000 per a poder-lo comprar i posteriorment revitalitzar-lo i treure'n algun profit.
Que sigui una part museística, això doncs hi estem tots d'acord, una altra part que sigui popular del poble de Santa Pau i una altra part que sigui de desenvolupament local, que si gestionés una activitat econòmica per tal de dinamitzar no només el castell sinó tot el nucli medieval de Santa Pau, dinamització econòmica i també generés una font d'ingressos necessària perquè fos suficient per mantenir el funcionament d'aquest castell públic.
El deteriorament del castell de Santa Pau ha provocat que el preu del mercat cada vegada vagi més a la baixa. Segons Planes, aquesta és una de les preocupacions de l'equip de govern.
I a Olot, l'Ajuntament inicia el procés per renovar l'estat del paviment de l'Avinguda Sant Jordi. El Departament de Territori ha concedit una subvenció de prop de 300.000 euros per afrontar els treballs. Des de l'Ajuntament asseguren que feia més d'un any que perseguien aquesta partida, ja que creuen que al no tenir a punt la variant d'Olot se n'ha de fer càrrec la Generalitat. Aquestes obres es duran a terme al novembre i està previst per a UBAC que s'allarguin 3 setmanes.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat la licitació dels treballs del nou asfaltatge de l'Avinguda Sant Jordi. Aquests treballs inclouran el recobriment total del tram que va de la rotonda de la carretera de Santa Pau fins a la rotonda de la Rodona amb un asfalt sonoreductor. A més, es cobriran les tapes del clavegram i es faran actuacions específiques en el tram de la rotonda de la carretera de Santa Pau fins a la rotonda de la Solfa. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Tot i ser una avinguda que és titularitat de l'Ajuntament, pensem que és just que totes aquelles obres de conservació i manteniment d'aquesta avinguda, fins que no estigui feta la variant, doncs les paguin des de la Generalitat. Fa aproximadament un any i mig vam veure que ja començaven a haver-hi defectes en algunes parts de l'avinguda. Vam redactar un projecte des dels nostres serveis tècnics de l'Ajuntament, vam demanar l'ajut i ara ens l'han confirmat.
S'espera que les actuacions de millora a l'Avinguda Sant Jordi tinguin una durada de 3 setmanes i es realitzaran el novembre. Fins que no es completin els treballs hi haurà un sentit de la via disponible i s'habilitaran vies alternatives per poder travessar la ciutat de forma eficaç. Segons l'alcalde Pep Berga, van començar a detectar imperfectes al paviment fa més d'un any, però reclamaven al Departament de Territori de la Generalitat que assumís els costos que ascendeixen a 290.000 euros.
Ens permetrà actuar en tots els embornals de tot el traçat de l'avinguda, és a dir, des de l'avinguda de Santa Coloma fins a la Rodona. Ens permetrà també el que se diu enflonjalls, és a dir, són petites depressions del terreny. El terreny a vegades s'enfonsa, no és exactament un forat, un clot, sinó que senzillament una depressió de l'asfalt, això sí que ho podrem resoldre fins a l'Avinguda Santa Coloma en la seva totalitat i després, doncs, lògicament, doncs, tornar a fer tota la senyalització horitzontal.
La millora de l'asfaltatge a l'Avinguda Sant Jordi és una actuació que ha estat acordada entre l'Ajuntament d'Olot i la plataforma No és un vial, és un carrer.
Gràcies, Pere. Les obres de l'abocador clausurat de les Llosses ja han començat per convertir l'espai en una planta de tractament de líquids i viats.
Els treballs tindran una durada de 9 mesos i quan acabin la comarca ja podrà tractar els residus permetent així una reducció de costos important important perquè no els haurà de traslladar a altres plantes especialitzades.
Judit Lechon.
La segona i última fase de les obres de l'abocador clausurat de les Lloses ja han començat. L'objectiu és poder tractar els lixiviats a la comarca sense necessitat d'haver de traslladar-los a una planta especialitzada, el que fins ara ha suposat un increment del cost d'aquesta gestió. Això també permetrà convertir el residu en aigua contaminada perquè es pugui tractar a la depuradora. Les actuacions tindran una durada de 9 mesos i formen part d'un projecte que s'ha estat gestant des de fa temps. Elisabet Muntades és cap de l'àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal.
Consisteix principalment en fer una obra de fer una bassa de lixiviats, que actualment ja hi és, però farem una nova bassa perquè aquesta bassa és des d'inici de l'abocador, que estem parlant de l'any 88, i doncs el que farem és una bassa totalment impermeable per l'arribada dels lixiviats. Però aquests lixiviats els farem passar per una planta de tractament i els podrem gestionar a la depuradora d'aquí Ripoll.
La importància del projecte és el tractament d'aquests residus nocius i alhora la reducció dels costos de gestió que pot afavorir a la taxa que han de cobrir ajuntaments i ciutadans. Àlex Medrano és cap de l'àrea de Transició Ecològica i Sostenibilitat del Consell Comarcal.
Aquesta obra, aquesta instal·lació, ens permetrà reduir a llarg termini també els costos de cada un dels ajuntaments de la gestió de residus. Cal dir que és una inversió important, però que a llarg termini tots els ajuntaments tindran un estalvi pel tema de la gestió dels lixiviats i, per tant, a les taxes de residus, si a més van acompanyades d'un augment de reciclatge, que és amb el que seguirem treballant des de la nostra àrea, doncs procurarem doncs, que aquests costos es vegin reduïts.
El cost total de les obres ascendeix a 1.350.000 euros que provenen de fons propis del Consell Comarcal, Ajuntaments, l'Agència Catalana de Residus i la Diputació de Girona.
Són les 8:21. Millor setembre del 2008 i segon mes de pujada de l'atur al Ripollès. Dues mirades que coincideixen i que es contraposen. Hi ha 22 persones més a l'atur, sobretot per males dades de Ripoll i Can d'Àneu. Ara mateix hi ha 798 persones sense feina. És una taxa del 6,6% a la comarca del Ripollès.
Les dades de l'atur es poden veure amb el got mig ple o mig buit. Comparades amb la sèrie històrica, són positives, ja que és el millor setembre de la sèrie que comença el 2008. En canvi, la dada és més pessimista si es mira amb l'evolució anual, ja que el mes de juliol es va tocar fons en dades baixes i ara ja s'encadenen dos mesos consecutius de pujada. Sí que és habitual que hi hagi un increment de juliol a agost, però no tant que ho faci el mes de setembre. Ara mateix les xifres marquen que hi ha 798 persones a l'atur, el que suposa un 6,61%. Són 22 persones més que el mes passat i per municipis Ripoll i Can d'Àneu lideren la destrucció d'atur amb 14 i 12 aturats més, respectivament. El descens més nombrós és a Ribes, amb 3 persones menys, i Molló, amb 2. Pel que fa a la taxa, qui té les dades més baixes són Campelles, amb atur a 0, seguit de 7 cases, Pardines, Les Lloses, Ogassa i Vilallonga, que no arriben al 3%.
I a la crònica de successos, han detingut un lladre multireincident a Olot. El detingut, que compta amb diversos antecedents policials, està a l'espera de passar a disposició judicial.
La policia municipal d'Olot ha detingut un veí de la ciutat de 47 anys com a tot d'un robatori amb violència i intimidació. Els fets van passar aquest dimecres 4 d'octubre a la nit, pels vols de 10:45, quan els agents van rebre una trucada telefònica alertant d'un robatori. Un testimoni dels fets, conjuntament amb altres veïns i veïnes que es trobaven a la zona, van aconseguir retenir el lladre després que l'home forcegés amb la víctima fins al punt de fer-la caure a terra i emportar-se la seva bossa de mà. Els agents van detenir l'home per un delicte de robatori amb violència i intimidació i està a l'espera de passar a disposició judicial.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Què tal tenim la nostra llengua? Cuidem prou el català? Arriba el Correllengua del 2023 aquest dissabte a Olot. 21 dies és el títol de la campanya que es presentarà aquest any. A veure si som capaços de dur-la a terme. Des de l'organització es vol continuar potenciant l'ús de la llengua catalana, Sílvia Martí, en tots els seus àmbits.
Joan Brossa serà el poeta qui es dedicarà al Correllengua d'aquest any. La iniciativa segueix tenint el mateix objectiu de sempre: potenciar la llengua amb diferents manifestacions culturals i, sobretot, mantenir-la viva. L'acte tindrà lloc aquest pròxim dissabte i el Servei de Català d'Olot i Garrotxo hi presentarà el repte 21 dies, un repte de control personal sobre el canvi de llengua. Ho explica Esther Santaló, del Servei de Català d'Olot i Garrotxo.
Aquesta graella de control personal, que són 21 abafarades, va des de la primera, que és amb un to més vermellós, fins a l'última, que és un to més claret, que significa que potser aquest mal hàbit que tenim tan arrelat costa més al principi, però que després les coses es van fent fàcils fins que hem superat els 21 dies, que no són fàcils de superar. 21 dies seguits sense canviar de llengua.
El més important és fer una reflexió sobre la construcció de la consciència després d'haver fet el repte, fent-nos preguntes com què és el que em fa canviar de llengua o què passa si no la canvio. Aquestes reflexions ens ajudaran a ser conscients de quin ús fem de la llengua i a saber que cada un som responsables de fer que la llengua catalana no desaparegui de l'espai públic i es torni una llengua invisible.
Tenim, sobretot amb la gent jove fins a 35-40 anys, és que no en reflexionen mai sobre aquestes coses. Aleshores, apliquen patrons o models que han vist fer sense pensar per què es fan així, no? I la reflexió pot fer canviar maneres d'actuar.
El repte, per tant, és una eina que ajudarà tothom a la reflexió i a vetllar per la utilització del català, malgrat que actualment les interrelacions són amb gent molt diversa. Des de l'organització no es pretén competir contra les grans llengües, sinó crear espais i entorns en què el català sigui necessari, sigui una llengua viva i sigui una llengua d'ús.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot vol consolidar l'estadi municipal com un fortí en la visita del Badalona.
El tècnic Pedro Dolera considera que s'enfrontaran al millor porter de la categoria, Carlos Cravioto. Olot busca redimir-se de l'empat a Sant Cristòbal, que els ha fet sumar, de moment, 8 de 12 punts possibles.
Opticàlia patrocina els esports.
És una crònica d'en Guillem Guardiola.
La Unió Esportiva Olot de Pedro Dolera torna a l'estadi municipal a la recerca de la tercera victòria consecutiva a casa. L'empat a Sant Cristòbal va posar de manifest la igualtat i dificultat de la tercera federació. Els jugadors tindran davant un Badalona que només ha sumat 4 puntets. Dolera adverteix que costarà, entre altres coses, perquè, segons ell, els visita el millor porter de la categoria, Carlos Cravioto.
Que dalt té molt bons jugadors, un molt bon porter, potser dels millors de la categoria o si no el millor, i això fa que, bueno, que sigui complicat bueno, tant a casa com a fora. Però bueno, venen aquí, hem d'estar força a casa i hem de seguir amb la mateixa mentalitat, sabent que serà difícil.
Cinquena jornada i tercer partit a casa, on de moment ja hi ha passat el Peralada i la Fundació Grama. Els dos conjunts han tornat a casa seva amb les mans buides. Dolera avisa que no es poden relaxar perquè els bons resultats a casa faran que els rivals vinguin amb les antenes posades.
Sí, home, segur que a casa nostra hem de fer-nos forts, però ja et dic, al final els rivals cada cop t'estudien més, et detallen més, els partits contra nosaltres seran més especials i tothom ve amb les orelles amb l'alerta que venen aquí a Olot i camp de gespa, etc. Amb la qual cosa hem de fer moltes coses bé.
L'Olot és un dels tres equips que no ha perdut ni un sol enfrontament. El maig entre la Unió Esportiva Olot i el Badalona arrencarà a l'estadi municipal a les 5 de la tarda i es podrà escoltar en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans de l'inici del partit.
I ara marxem cap a la Vall de Núria perquè és octubre i arriba l'Olla de Núria al Ripollès. Després de 15 anys disputant-se el juny, enguany s'han escollit aquestes dates per respectar l'entorn natural de la zona.
Una de les curses més mítiques de la comarca torna amb força. Es manté l'Olla Nocturna després de la bona acollida de l'any passat i l'Olla Clàssica va esgotar inscripcions el primer dia.
Ens ho explica en Martí Palau.
L'Olla de Núria torna aquest cap de setmana amb força al Ripollès. Per primera vegada en 16 anys d'història, la prova es disputa a l'octubre, després que es decidís canviar les habituals dates del juny per respectar les restriccions del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Concretament, el canvi de dates es va fer efectiu per respectar el període de nidificació de la perdiu blanca, espècie en perill d'extinció al nostre territori. Per segon any consecutiu i després de l'èxit de l'any passat, se celebrarà la cursa nocturna el divendres a la nit i d'aquesta manera es donarà el tret de sortida a la 16a edició de l'Olla de Núria. L'endemà dissabte, la jornada comptarà amb l'Olla Vertical, prova de només 4 quilòmetres però amb 949 metres de desnivell positiu. El diumenge és el torn de l'Olla Clàssica, la cursa amb la qual va començar tot. 21 quilòmetres i mig de recorregut, un desnivell acumulat de 3.880 metres i el 72% de la cursa en altituds superiors als 2.700 metres. El mateix dia també es disputen l'Olla Júnior i l'Olleta, pels joves corredors que pugen amb força. L'Olla Júnior compta amb 12 quilòmetres i mig de recorregut, però s'assembla bastant a l'Olla Clàssica, ja que ascendeix fins al Puigmal, però després baixa des del Pic del Segre passant pel Coll de Finestrelles. L'Olleta, per la seva banda, pretén que els infants d'entre 4 i 15 anys tinguin l'oportunitat d'iniciar-se en el món de les curses de muntanya, en un entorn únic com la Vall de Núria. D'altra banda, per cinquena edició, hi ha l'opció d'apuntar-se a la Reolla, que és la combinació de la cursa vertical del dissabte i l'Olla Clàssica del diumenge. Els més atrevits poden córrer dues curses molt diferents en dos dies consecutius per un paratge insuperable. El canvi de data es feia patir a l'organització, però han comprovat que l'acollida ha tornat a ser molt bona i les inscripcions de l'Olla Clàssica es van exaurir el primer dia. Un any més, l'Olla continua apostant per la sostenibilitat i deixant la menor petjada possible al territori.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Són 8:45.
5 minuts més.
Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És divendres 6 d'octubre del 2023 amb una altra jornada de cel completament serè. Aniol Puigverd, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Avui és una jornada d'intensa activitat política. Sílvia Orriols creu que s'ha fet un govern al Consell Comarcal del Ripollès per ser un contrapoder al Segur.
Doncs sí, en una entrevista a Televisió del Ripollès, l'alcaldessa de Ripoll acusa l'anterior govern d'estirar més el braç que la màniga i assegura que no pensa baixar el to a les xarxes per negociar pressupostos.
Jo crec que s'ha utilitzat el Consell Comarcal, no?, per això, per pressionar determinats polítics de Ripoll a l'hora de prendre decisions i doncs han acabat doncs, pactant amb els socialistes, no?, que era allò que recriminaven a Junts el passat mandat i per tant s'ha fet una mica un escenari, no?, en què s'ha intentat pressionar a la senyora Manoli Vega, no?, per dir-ho amb noms i cognoms.
I novetats en l'enrenou generat a l'entorn de la continuïtat del cicle Íntims de Ripoll. El regidor de Cultura de l'Ajuntament, Albert Sant Andreu, ha anunciat que la proposta continuarà, que hi ha el pressupost per fer-ho i que, si l'organització vol, està garantida la continuïtat per l'any que ve.
El primer que he de dir és que no s'ha descartat mai. No hi ha hagut mai aquesta opció sobre la taula. El cercle Íntims era una cosa que es portava fent, em sembla que eren 5 anys o 7, però es contractava des de juny fins a octubre. I eren unes 6 sessions que s'han complert, són les 6 sessions que s'han fet. Aquest cap de setmana passat era l'última i es va fer. Llavors jo em vaig reunir amb en Jordi, que és l'organitzador, i ell em va comentar de fer una sessió extra al novembre. En aquest cas, jo vaig mal interpretar i em vaig pensar que era l'última, la del novembre.
Paraules de l'Albert Sant Andreu, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Ripoll, al magazín de televisió del Ripollès. Tot plegat, diu ell, ha estat un malentès, una equivocació entre l'equip de govern i els serveis tècnics del consistori. Avui també és notícia que a la Vall de Bianya reclamen escola. L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha adquirit els terrenys on hi hauria d'ubicar la nova escola. L'Ajuntament ha pagat 400.000 euros per aquest i per altres espais.
Doncs sí, tenir una ubicació era un dels condicionants que demanava el Departament d'Educació. Les famílies interessades a l'escola rural de Bianya demanen més insistència al consistori bianyenc perquè el projecte es posi en marxa i des de l'Ajuntament asseguren que ara ja és una decisió del Departament i que no depèn d'ells.
La Maria Garcia és una de les representants de les famílies de Bianya. Recorda la importància de que els nens i nenes es puguin quedar al poble.
Des d'Olot també hi ha malestar perquè, bueno, els ocupem places, no? Som gent de fora que els ocupem places i després això, el que és més important és que no es coneixen, que perden el vincle, comencen a la llar i després es perden.
I a Santa Pau, el regidor de Patrimoni, Albert Planes, demana l'ajuda econòmica de la comarca per poder comprar el castell del poble.
Ho ha dit el programa des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio Olot, on també ha explicat que un dels temors de l'equip de govern és que, degut al baix cost de compra del castell, el puguin comprar alguns fons internacionals i tornar-lo a privatitzar.
Doncs, donat el preu baix que hi ha a hores d'ara a preu de mercat del castell, nosaltres tenim un pànic. Quin seria el pànic total? Doncs que vingui un fons d'inversió internacional, l'IE, Santa Pau, de Garrotxa, Catalunya, doncs d'on sigui, de Rússia, Estats Units, el que sigui, comprés el castell i el reprivatitzés, o sigui, el tornés a fer propietat privada. I després sí que seria l'element patrimonial més important de Santa Pau tornat a mans privades.
A Olot, l'Ajuntament inicia el procés per renovar l'estat de paviment de l'Avinguda Sant Jordi.
El Departament de Territori ha aconseguit una subvenció de prop de 300.000 euros per afrontar els treballs. Des de l'Ajuntament asseguren que feia més d'un any que perseguien aquesta partida, ja que creuen que, al no tenir a punt la variant d'Olot, se n'ha de fer càrrec la Generalitat. Aquestes obres es duran a terme al novembre i està previst que s'allarguin durant 3 setmanes.
Escoltem l'alcalde Pep Berga.
Tot i ser una vinguda que és titularitat de l'Ajuntament, pensem que és just que totes aquelles obres de conservació i manteniment d'aquesta vinguda, fins que no estigui feta la variant, doncs les paguin des de la Generalitat. Fa aproximadament un any i mig vam veure que ja començaven a haver-hi defectes en algunes parts de l'avinguda. Vam redactar un projecte des dels nostres serveis tècnics de l'Ajuntament, vam demanar l'ajut i ara ens l'han confirmat.
I avui hi haurà afectacions al túnel de Sant Esteve d'en Bas a la C63 per treballs de manteniment. Hi haurà restriccions en els dos sentits de la marxa i es desviarà el trànsit des de les 8 del matí fins que siguin les 3 de la tarda. I a les Llosses, les obres de l'abocador clausurat ja han començat per convertir l'espai en una planta de tractament de lixiviats.
Els treballs tindran una durada de 9 mesos i quan acabin, la comarca ja podrà tractar els residus, permetent així una reducció de costos important perquè no els haurà de traslladar a altres plantes especialitzades.
L'Elisabet Muntades és la cap de l'àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal.
Consisteix principalment en fer una bassa de lixiviats, que actualment ja hi és, però farem una nova bassa perquè aquesta bassa és des d'inici de l'abocador, que estem parlant de l'any 88, i doncs el que farem és una bassa totalment impermeabilitzada per l'arribada dels lixiviats.
Més coses. Millor setembre del 2008 i segon mes de pujada de l'atur al Ripollès. Són dues mirades que coincideixen i que es contraposen. Hi ha 22 persones més a l'atur, sobretot per males dades de Ripoll i Can de Bànol. Ara mateix hi ha 798 persones sense feina i una taxa del 6,6%. Han detingut un lladre multireincident a Olot. En aquest sentit, el detingut, que compta amb diversos antecedents policials, està a l'espera de passar a disposició judicial. La col·laboració ciutadana ha estat indispensable per tal de poder retenir l'home. I Aniol, ets capaç d'estar 21 dies, 21, sense canviar de llengua, sí o no?
Doncs jo crec que sí, jo crec que sí, però ara m'hi fas pensar, Joel.
Et posaré prova, eh?
Ja ho veurem.
Però clar, he de conviure amb tu. Per tant, això serà complicat. Sou capaços d'estar 21 dies sense llengua, sí o no? Aquesta és la pregunta que ens formulen des del Cor la Llengua. Això és el que proposa el Cor la Llengua del 2023, que arrenca aquest cap de setmana a Olot. L'objectiu és fer reflexionar sobre la necessitat de mantenir viva la nostra llengua en tots els entorns.
Sobretot amb la gent jove fins a 35-40 anys, és que no en reflexionen mai sobre aquestes coses. Aleshores, apliquen patrons o models que han vist fer sense pensar per què es fan així, no? I la reflexió pot fer canviar maneres d'actuar.
Avui entrevistarem, vindrà a esmorzar amb nosaltres, la Bruixa Bona dels Pirineus, l'Aima del Destí, amb qui parlarem de la fita de la bruixeria de Sant Joan les Fonts, que té lloc precisament aquest proper cap de setmana. I una altra iniciativa de la que també parlarem en els propers minuts és que l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa engega el Porcus Refinatus.
Doncs sí, aquesta campanya proposa redescobrir els porcs de la Garrotxa i permetrà tastar diferents tapes i plats amb aquest producte com a ingredient principal. Hi haurà dues maneres de gaudir-ne, la primera amb la tapa més porca i la segona amb el plat més marrà.
I a partir d'aquí que cadascun tregui les seves pròpies conseqüències. O conclusions, més ben dit. Esports, la Unió Esportiva Olot vol consolidar l'estadi municipal com un fortí en la visita al Badalona.
El tècnic Pedro Dolera considera que s'enfrontaran al millor porter de la categoria, Carlos Cravioto. L'Olot busca redimir-se de l'empat a Sant Cristóbal, que els ha fet sumar, de moment, 8 de 12 punts possibles.
Que Dalt té molt bons jugadors, un molt bon porter, potser dels millors de la categoria, o si no el millor, i això fa que, bueno, que sigui complicat, bueno, tant a casa com a fora. Però bueno, venen aquí, hem d'estar força a casa i hem de seguir amb la mateixa mentalitat, sabent que serà difícil.
I acabarem parlant de l'Olla de Núria, que arriba al Ripollès, és octubre i és el moment de marcar en el calendari una de les activitats més emblemàtiques.
Després de 15 anys disputant-se el juny, enguany s'han escollit aquestes dates per respectar l'entorn natural de la vall. Una de les curses més mítiques de la comarca torna amb força. Es manté l'Olla Nocturna després de la bona acollida de l'any passat i l'Olla Clàssica va esgotar inscripcions al primer dia.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Traiem el cap a l'exterior, com està l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Doncs bé, les espases estan en alt en tota la qüestió política. Junts avisa que sense amnistia descarta l'abstenció i bloquejaria la investidura de Pedro Sánchez.
Coalició Canària assegura que votaria sí a la investidura de Pedro Sánchez si es descarta l'amnistia, la línia vermella dels partits independentistes.
La Junta Electoral Central multa amb 2.200 euros a Pere Aragonès i a Pedro Sánchez per trencar la neutralitat en període electoral.
En el cas d'Aragonès, va presentar un pla de millores al Maresme durant la campanya del 23J i Sánchez va fer una roda de premsa a Brussel·les on va criticar el Partit Popular i Vox en precampanya.
No cal anar gaire lluny, Catalunya és més càlida i més àrida, s'ha escalfat un grau en només 30 anys.
Doncs sí, de fet ho mostra el nou Atlas Climàtic, que certifica que mai abans s'havien registrat canvis tan bruscos en tan poc temps.
Avui també és notícia en clau internacional que Ucraïna denuncia que un atac rus ha causat almenys 51 morts a Kharkiv.
Zelensky ha anunciat que els míssils russos han caigut en una zona residencial al nord-est del país.
I a Itàlia torna a bloquejar l'Open Arms mentre les morts al Mediterrani no paren de créixer.
Ara mateix al Mediterrani central només hi ha dos vaixells de rescat i a les Canàries hi han arribat més de 1.500 persones en dos dies.
I més de 100 morts a Síria en un atac amb drons contra una acadèmia militar.
En el moment de l'atac a l'acadèmia s'hi feia una cerimònia de graduació militar.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Anem a les temperatures que tenim ara mateix, amb el cel completament serè a les nostres comarques.
Doncs Joel, tenim 7 graus a Vall de Núria, 13 a Das, 14 graus a Ribes de Freser, 15 a Ripoll i a Mieres, 16 graus a Olot, la Vall d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols, 18 graus a Santa Pau, Vic i Figueres, 19 a Castellfollit de la Roca, Girona, Anglès i Roses i 20 graus a Banyoles.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I amb en Dani Ramírez.
La temperatura avui pràcticament no canviarà, o serà una mica més alta. Per tant, divendres, càlid, al migdia, a la tarda, de 25 a 28 graus a molts indrets. Encara es va arribar a 29 graus a Ripoll, de les més altes de les comarques de Girona. Va baixar la Costa Brava, a l'Alt Empordà, 25 de màxima a Figueres, 27-28 a la Plana de Vic. Per tant, ja la temperatura una mica més suau, 25-26 a la Garrotxa. I avui ja diem, pot pujar lleugerament amb un matí mig ennuvolat cap a la costa i al prelitoral. Molta humitat, molta mullena, tot ben xop, hi ha molta humitat, 90-100% boirina i també algun banc de boira. Aquests núvols baixos, aquestes boires s'aixecaran, quedarà un dia assolellat i a la tarda 4 núvols a l'interior i al Pirineu Oriental, però sense cap risc de precipitació. I el cap de setmana, no canvia el temps, calor moderada a intensa, novament màximes de 25 a 28 graus. No descartaríem algun valor proper als 30 graus. Tot això amb sol, matinades humides, boirina, bancs de boira, algun núvol baix a la Costa Brava, que podria ser més abundant diumenge al matí. A la Costa Brava, l'Alt Empordà, pot estar una mica emboirat o tapat al matí de diumenge. Però ja diem, no hi ha cap canvi de temps i bona part de la setmana que ve, ben bé fins al dia 14, tampoc hi ha canvis. L'anticicló càlid continuarà entre nosaltres.
Amb la tardor tornen les mariscades de Peixos Isma. Mig quilo de navalles fresques, un de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de barbaretxos i una sapata de zamborinyes. I perquè tinguem un molt bon cap de setmana, a més, mig quilo d'escamarlà fresc. Tot això per només 29 euros amb 80. Reserva ja la supermariscada de Peixos Isma trucant al 972 03 91 52 i vine a buscar-la divendres 6 i dissabte 7 d'octubre a la botiga del carrer Pere Llosa 7. Truca i ja.
Peixos Isma!
Tens la pobresa a prop de casa. La veus? Els programes Fem Comunitat i Sentir, de Càritas Garrotxa, ajuden un gran nombre de dones de la comarca a superar la seva situació de pobresa emocional. A Càritas treballem per ajudar-les. Ens hi ajudes tu també?
5 minuts més!
I found a place of my own. It feels like a way back home, where I try to get away from the things that I know. And I want to share that so the people I love can come and see how nothing really matters for too long. If you stay now, I won't let you go. now and we can live the days of our lives. So if you stay now, I won't let you go now, 'cause we can change the world if you stay with me tonight. Sometimes it gets so hard to be who you really are, and all this overthinking might not get you far. And it's getting late, I know. Maybe, maybe, maybe we should go, but let's just stay tonight and we can try to make it worth. 'Cause if you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our lives. Stay now, I won't let you go now, 'cause we can change the world if you stay with me tonight. If you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our lives. 'Cause if you stay now, I won't let you go now, and you can change the world if you stay with me tonight. I won't let you go, I won't let you go, I won't let you go if you stay with me tonight. I won't let you go, I won't let you go if you stay with me tonight.
Que bé que sonen sempre els Stay Homes i que bé se'ns posen de bon matí.
Avui esmorzem amb...
Avui esmorzem amb una bruixa, tal com ho sentiu, però una bruixa d'aquelles que són bones, eh? De les que ho demostren de veritat.
Amb el suport de Tuiting.
I és que les bruixes de Salem i el mentalisme centren la 17a edició de la Fira Internacional Bruixeria, que arriba aquest cap de setmana a Sant Joan les Fonts. Hi haurà conferències, hi haurà tallers, espectacles, un mercat de productes esotèrics són només algunes de les moltes activitats que es podran fer durant el cap de setmana i que no deixaran indiferent a ningú. Imma del Destí, Imma, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més i per venir a esmorzar amb nosaltres. Imma, tu ets una bruixa bona, no?
Bueno, jo bé trobo que sí, ara. Intento sempre fer les coses amb el màxim de bon cor.
Molt bé, molt bé. Escolta, totes les bruixes han estat bones al llarg de la història?
No, aviam, hem de tenir molt clara una cosa. Hi han bruixes bones i bruixes dolentes, però també hi han persones bones i persones dolentes. Aquí hi ha de tot, val? Llavors, dintre del món de la bruixeria hi ha gent que han treballat per ajudar amb els altres, hi ha altra gent que han treballat per, bueno, per enriquir-se o per fer dolenteries. I clar, aquí hi ha una mica de tot, com a tot arreu.
Podríem dir que han pecat justes per pecadores?
Sí, en moltes ocasions sí, ha sigut això, perquè, per exemple, en el cas de Salem realment no hi havia un procés, bueno, no hi havia una bruixeria en el fons de tot allò, sinó que va ser tota una sèrie de malentesos i embolics que van acabar pues, matant un grapat de persones que no tenien culpa de res.
Dones que en definitiva intentaven buscar una solució natural a una mena de virus estrany que es va escampar entre la mainada del poble, no?
Doncs sí, bueno, bàsicament no és que fos un virus, era un fong del sègol que va generar que els nanos pues, tinguessin, com que la mainada sempre s'afecta més ràpid per les coses perquè són més petits i tot els afecta més ràpid, llavors, clar, ells menjant aquell fong del sègol, menjant-se el pa, diguent-ho clar, s'estaven enverinant sense saber-ho. Uh-huh. Llavors, clar, tot això va desencadenar a una sèrie de situacions de que, bueno, veien la mainada amb espasmes i els hi semblava, doncs, que els havien posseït. Clar, estem parlant d'una època llunyana on el desconeixement de moltes coses provocava aquesta, bueno, que passessin aquestes coses.
De fet, això passava als Estats Units en una època molt concreta també de la seva història, en un país, recordem-ho també, molt nou. A Hyattsville, també, als Estats Units, és on va néixer el mentalisme. Aquest ja és un capítol a part, no, Imma?
Sí, és un capítol a part, és... un, bueno, un, més que un naixement, va ser com una mena de descobriment de que hi havia altres maneres de fer les coses, va? Llavors en allà hi teníem les germanes Fox, que elles pues, feien espiritisme i es connectaven amb l'altre costat, però clar, per donar més èmfasi o més vidilla a l'assumpte, provocaven que passessin coses una mica extraordinàries, vale? Llavors utilitzaven allà part del que coneixem ara com el mentalisme i l'il·lusionisme. O sigui, ja hi havia una part que seria d'espiritisme, que és la part més bruixeril, però llavors ho decoraven una mica més per donar-li més èmfasi al tema.
A elles també les van acusar de bruixeria en algun moment, a les germanes Fox?
Aviam, sí, sí, sí. El que passa és que no les van, o sigui, no van estar, jo crec que no van estar declarades com a bruixes, eh? Bàsicament, tampoc me conec tota la història a la perfecció de les germanes Fox, però no crec que fossin allò declarades i condemnades com a bruixes. Ara, que varen dir que eren bruixes, això sí, eh?
17 anys des que va començar el Clot de l'Infern, una experiència que era la Fira Internacional Bruixeria de Sant Joan les Fonts. En aquell moment ningú s'imaginava que agafaria Imma la volada que té en aquest moment, no?
No, la veritat és que no, perquè a la primera reunió que vàrem fer per fer la Fira de Bruixeria, jo recordo que érem quatre persones que van venir del poble i van venir encara allò una mica acollonides, de dir, diem, què volen fer aquesta gent? I la veritat és que, clar, la idea era intentar posar una mica a l'abast de tothom el coneixement de tot aquest món, que no té per què ser una cosa dolenta, xunga i fosca, sinó que també pot ser una cosa alegre, divertida i lliure. Que hem anat més per aquí, llavors poder és això el que ens diferencia de les altres fires de bruixeria que hi ha arreu de Catalunya, que tirem més per la part d'anar-nos a divertir, la llibertat i la il·lusió de viure la vida amb felicitat sense tenir que anar a buscar problemes.
De fet, Imma, sou un sector que està ple d'intrusos, no?
Sí, la veritat és que sí. El problema que hi ha amb aquest mundillo és que quan tu estàs treballant d'això, te n'adones de que sense fer gaire esforç pots manipular o pots portar les persones que et venen a veure cap allà on tu vols. I això és un problema, perquè si tens males idees, et pots enriquir a costa dels demés i els pots fer anar per mons que no els hi convé. Llavors és un món una mica perillós i hi ha persones que realment se n'aprofiten i estem una mica cansats de veure això.
De fet, la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts el que pretén és posar serietat en tot aquest món i popularitzar-lo també, no?
Sí, bàsicament és buscar la part ètica d'aquest món. O sigui, tenim unes eines que es poden fer servir per ajudar la gent a que pugui viure la vida d'una manera millor i el que fem és això, intentar buscar la manera de que les mateixes persones busquin aquest bon camí per ells. Llavors, clar, aquest any amb la fira el que intentem, com que tot el del tema de Salem i el del tema de Hyattsville són coses que van lligades a la part de l'engany, de les boles, que en diguem, llavors el que volem és intentar buscar la manera de deixar més clar què és en realitat el món de la bruixeria i de quina manera la podem fer servir com a cosa positiva. Llavors és anar a treure una mica tots aquests tabús que hi ha i buscar la manera més positiva de treballar amb el món de la bruixeria.
Molt bé, recordem que precisament el tema del mentalisme i de Salem centra en la Fira de la Bruixeria i hi haurà diferents conferències amb experts en la matèria que parlaran sobre aquesta qüestió, però no és tot perquè hi ha un munt d'activitats paral·leles també, no, a la mostra?
Sí, bueno, tindrem el ball de bruixes i el ball de gegants, que això ja és tradició de la fira, si no ho féssim no iríem pas bé. Llavors tindrem un espectacle de la Marbolenya el dissabte a la nit, també que és molt interessant perquè va lligat una mica amb tot el món aquest així de la bruixeria i és molt guapo. Llavors també tindrem el diumenge, hi haurà una xerrada interactiva on la gent podran demanar poden parlar de tots aquells dubtes que tinguin amb el món de la bruixeria i serem una colla de gent, d'experts que intentarem explicar o aclarir dubtes. Llavors també tindrem l'Àngel Gordon, que és el president de l'Associació de Parapsicòlegs de Catalunya, que ell ens parlarà de tot el que és el tema de mentalisme i il·lusionisme i a més ens farà tota una sèrie de proves per veure quines capacitats extrasensorials tenim, que això també mola. Llavors, bueno, a part d'això, doncs, tindrem un despertar amb el sol, amb Vicatna, tindrem un despertar el diumenge amb activitat o amb acció amb Let's Training Olot, que ens vindran a fer tota una sessió activa per animar-nos ja de bon dematí, tindrem acroyoga, tindrem, bueno, diversió per la mainada perquè tindran els seus animals per voltar per allà al prat, hi haurà un concurs de llançament d'escombres, hi ha un piló de coses per fer durant tot el cap de setmana.
Fantàstic, doncs Imma, que vagi molt i molt bé, el temps el teniu assegurat, per tant no haureu de patir en aquest sentit, a diferència d'altres anys que estàveu mirant el cel constantment i encomanant-vos a tots els esperits aguts i per haver perquè no plogués. En aquest cas serà una fira de la bruixeria ja típicament d'estiu. Imma, una abraçada molt gran, que tingueu molta sort i enhorabona per la iniciativa.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Adéu. Adéu, bon dia i bona hora.
Adéu.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracte fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-26-24-25.
I l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa engega Porcus Refinatus. Aquesta campanya proposa redescobrir els porcs de la Garrotxa i permetrà tastar diferents tapes i plats amb aquest producte com a ingredient principal. Hi haurà dues maneres de gaudir-ne. La primera, amb la tapa més porca, i la segona, amb el plat més marrà. Pere.
Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa asseguren que la relació dels restaurants de la comarca amb el porc com a ingredient de molts dels seus plats ha existit des de sempre i és un vincle estret. Per tal de celebrar aquest producte, des de l'associació, s'ha creat la campanya Porcus Refinatus, que presenta la tapa més porca i el plat més marrà. Ho explica la tècnica de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Neus Jiménez.
Hi ha 15 establiments que fan la tapa i llavors podrà, per un preu de 4,50 € sense beguda aquesta vegada, però són tapes més elaborades i llavors podran fer la ruta que vulguin. Vull dir que bueno, podran anar a fer 3 o 4 tapes fins al bueno, el que aguanti el seu cos, perquè depèn de les tapes que escollin. Clar, hem de pensar que l'ingredient principal de tots aquests plats i tapes és el porc. I després hi ha 23 restaurants que ofereixen un plat elaborat amb porc.
Dins el marc de la campanya Porcus Refinatus es realitzarà un taller formatiu per aprendre noves receptes, també amb el porc com a ingredient principal.
El dia 19 d'octubre es farà un taller a quatre mans, que el faran en Jordi i en Joan de l'Hostal dels Ossos, que serà un taller de cuina per a públic final, o sigui, podrà assistir-hi tothom qui vulgui. Serà gratuït, però s'hauran d'inscriure perquè hi ha una capacitat concreta i es farà a l'aula de cuina de la plaça del Mercat.
En la campanya Porcus Refinatus hi participen 36 establiments entre bars i restaurants i oferiran aquests plats del 12 al 29 d'octubre. L'oferta gastronòmica es pot consultar a través del portal web de l'Associació d'Hostalatge.
Gràcies a Pere Ubà, que parlant de gastronomia hem arribat ja pràcticament al final del nostre programa. I tornem dilluns a la mateixa hora. Gaudiu molt del cap de setmana, Aniol Puigverd, que vagi molt i molt bé.
Igualment, Joan, fes bondat.
Que vagi bé.